Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Ell ha atès una vintena de persones durant la nit més freda del que portem d'hivern. L'alberg de l'entitat ha donat aixopluc a 8 persones que habitualment dormen al carrer, mentre que 5 més han estat derivades a hostals. La resta han estat ateses al carrer. El responsable de comunicació de l'ONG, Xavi Miralles, ha explicat per què hi ha persones que rebutgen anar al seu alberg.
N'hi ha que ho rebutgen, que pel que sigui ja tenen el seu espai o a vegades tenen les seves pertinences, però en general sí que són persones que han rebut l'atenció de la unitat d'emergència social, la UES que traiem al carrer, el vehicle que traiem al carrer, que han rebut al final beguda, menjar calent i també mantes, i de fet se'ls ha atès, no? Se'ls ha preguntat si estan bé, l'estat de salut, etc.
Davant de la previsió de temperatures per sota dels 0 graus en els pròxims dies, l'Ajuntament, la Policia Municipal i també les entitats que hi col·laboren mantindran activada aquesta fase de l'operació fred. La nit passada ha estat la primera de l'hivern amb l'alberg en marxa, malgrat que durant la setmana la unitat mòbil de Creu Roja ha anat fent sortides per atendre la quinzena de persones sense sostre que tenien identificades.
Titulars.
Els taxistes volen que els usuaris d'Uber o Cabify només puguin contractar els serveis amb 12 hores d'antelació. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. El sector creu que seria una bona mesura per frenar el que consideren una competència deslleial. El portaveu d'Elite Taxi Sabadell, Magno Castillo, ha reclamat al magazín Al Matí més restriccions per les llicències BTC.
Si es dedicessin a fer la feina de BTC, no caldria fer aquestes coses. Pretenen ficar-se en un sector que no és el seu, doncs, evidentment, s'han de limitar. Els taxis tenim moltíssima regulació en quant a vehicles, en quant a preus, en quant a zona de treball. Ells no tenen cap regulació. I jo sí, és que els ajuntaments, les comunitats o el govern li posen una reglamentació com a qualsevol negoci.
La Generalitat, que estava estudiant la proposta, ha de donar avui una resposta de si inclouen o no la mesura en el nou reglament de les BTC.
Premi per a 2 alumnes de l'ESDI.
Es tracta de l'Álvaro Moreno i la Gemma Tresilló, que s'han endut un dels guardons de l'Associació de Foment de l'Art i el Disseny per redissenyar un joc de coberts antic.
Fernando Pajarero reforçarà la defensa del Sabadell.
El central malagueny s'ha acomiadat ja del seu actual club, l'Alcoyano, a l'espera que durant el dia d'avui els alacantins confirmin oficialment el seu adeu i el centre d'esports la seva arribada. Tota la prèvia del duel que els arlequinats disputen demà passat a Peralada. En parlem a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps de la mà de la Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia, Carme.
Bon dia. Hem començat aquesta jornada amb un ambient força fred, amb valors negatius arreu de Catalunya i si no han estat negatius, han estat rondant els 0 graus. Ara mateix sí que les temperatures són ja una miqueta més altes, tot i això l'ambient es manté fred i també acompanyat de domini del sol. Avui s'espera que les temperatures màximes no superin els 10 graus i els més alts s'han de registrar punts costaners, cap a l'interior no superaran els 6 o 7 graus. Cap a la tarda també mantindrem el cel serenat amb núvols cap a la cara nord del Pirineu i fins i tot algunes precipitacions de cara al final del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I quina és la situació del transport públic a aquesta hora? Ens ho explica des del Transmet, com sempre, la Cristina Adrián. Molt bon dia, Cristina.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències destacables a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, per obres de modernització d'infraestructura a l'estació Bellvitge, demà dissabte, entre l'inici del servei i les 8 del matí, es veurà afectada la circulació de trens de la línia R2. Renfe habilitarà un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Barcelona Sants, Bellvitge i el Prat de Llobregat. Pel que fa al tren en connexió a l'aeroport, els usuaris disposaran d'una llançadora entre les estacions de Barcelona Sants i l'aeroport. Això és tot en moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Cristina. Bon cap de setmana. I pel que fa a les carreteres, cal destacar a aquesta hora algunes incidències de la B30 per enllaçar amb la C58. A l'altura de Barberà del Vallès s'acumula un quilòmetre de circulació lenta en direcció, com dèiem, a l'enllaç amb la C58.
La notícia del dia.
Durant els pròxims dies parlarem i molt del fred i de la baixada de les temperatures que ja s'han començat a notar avui. De fet, la Creu Roja ha activat per primer cop aquesta nit passada l'operació Fred amb l'obertura del seu alberg, que ha atès un total de 19 persones per les baixes temperatures. La majoria, com dèiem, han dormit a l'alberg provisional que activa l'entitat en aquests casos. D'altres han estat derivades a hostals que col·laboren amb la campanya i una darrera part han preferit dormir al carrer, després de ser ateses, això sí, per la Unitat d'Emergència Social de l'ONG.
Si bé aquesta unitat és el setè cop que surt a circular per la ciutat per atendre les persones sense llar, aquesta nit ha estat la primera en què s'ha obert l'alberg de la Creu Roja. Aquest dispositiu ofereix una dutxa, sopar, dormir i esmorzar a les persones que viuen al carrer o que es troben en situació d'infrahabitatge. Xavi Miralla, responsable de comunicació de l'entitat del tercer sector, ha explicat el balanç de la nit.
El resum de l'actuació una mica seria que es van atendre 19 persones, que 8 han pogut fer nit a Creu Roja, s'han pogut dutxar aquí, han sopat i han dormit aquí, també han esmorzat aquí, i 5 han estat derivades a hostals de la ciutat, i llavors hi ha hagut 6 persones més que s'han atès al carrer, no? O sigui, en total parlem de 19 persones ateses a la nit d'aquesta nit passada.
Cada dia es van valorant les accions que s'han de dur a terme en funció de les baixes temperatures que es preveuen. Per aquest motiu, avui tot el dispositiu tornarà a estar activat.
Aquesta nit, al final, es preveu molt, molt similar, temperatures molt fredes, i, per tant, tornem, efectivament, a activar l'alberg, que ja tenim a punt, que el preparem amb el voluntariat, i també farem sortida de la Unitat d'Emergència Social, que ja ha sortit 6 vegades, i, per tant, avui serà ja la 7a vegada.
Miralles també ha destacat la bona col·laboració ciutadana a l'hora d'avisar l'entitat i a la policia si es veien persones dormint al carrer. A més, també s'ha respost a la crida que feien de portar roba d'abrigar masculina, sobretot, una demanda amb la qual encara es pot col·laborar aquests dies d'hivern.
I no deixem de parlar d'aquest col·lectiu, de les persones que viuen al carrer, perquè l'ONG Ningú Sense Sostre encetarà un projecte pilot per atendre dones amb fills que viuen al carrer. Des de l'entitat han notat una necessitat creixent en aquesta línia i volen donar-hi resposta de la mateixa manera que ho estan fent amb els homes sense sostre des del 2013. Ho ha anunciat el programa al matí la responsable del projecte, Rosalia Morera, després que l'entitat hagi pogut recuperar la seva casa mare d'acollida. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. El tancament de la casa del carrer Manso al barri de Gràcia va deixar Ningú Sense Sostre sense l'habitatge principal per fer la primera atenció, el sense llar. Des del mes de juliol compten amb una nova casa al carrer Molins de Rei, que ha retornat l'estabilitat al projecte. Ara consideren que cal anar un pas més enllà amb l'impuls de la casa per dones, però també reclamant a l'Ajuntament la seva part de responsabilitat.
I sembla que això sigui la mar de normal, però senyors, no ho és de normal.
Sí.
Aquí el que no és normal és que l'Ajuntament no tingui aquest espai i aquest servei, perquè nosaltres, al moment que tinguin tot aquest servei, tancarem. Nosaltres no tenim cap intenció. Estem tot fent-ho voluntàriament. Aquí ningú cobra cap nòmina, ho estem fent voluntàriament. Portarem 6 anys treballant tots voluntàriament perquè això surti endavant.
En els últims mesos, Ningú Sense Sostre ha atès una dona amb un fill de 2 anys al seu marit que dormia en el cotxe perquè es van quedar sense feina i sense lloc on anar. Aquesta usuària, la Rocío, agraeix l'ajuda de l'entitat i assegura que es va veure en aquesta situació de cop.
Son situaciones muy difíciles, como dicen mis compañeros, que de la noche a la mañana, o sea, es un abrir y cerrar de ojos. Te ves bien, yo lo he tenido todo, he tenido trabajo, he tenido de todo, he tenido techo, he tenido de todo, y de la noche a la mañana te puedes ver en esas circunstancias. Son muy duras, muy difíciles. Una cosa es verlo desde afuera y otra cosa sentirlo y vivirlo.
Un altre dels atesos per l'ONG, l'Eugeni, també reconeix que tothom es pot veure en aquesta situació i apunta la dificultat de superar-la.
una mala ratxa i es pot veure qualsevol. Però després, una cosa que m'agradaria denunciar també, que dius, Rosalia, és que una vegada que caus al pou, és molt difícil, o sigui, jo estic molt agraït perquè sense en Bales no podria haver sortit. O sigui, una vegada que caus al pou, és molt difícil de sortir.
Ara mateix Ningú Sense Sostre compta amb 4 immobles, la Casa de Gràcia, 2 pisos a la Creu Alta i un als Marinals per ajudar els usuaris a recuperar la seva autoestima i confiança. Des que es va posar en marxa, ha atès una 60 de persones, de les quals 14 han aconseguit refer la seva vida.
I l'exclusió social també us expliquem que incideix directament en la radicalització dels joves. Així ho determina un estudi que ha elaborat la Universitat Autònoma de Barcelona conjuntament amb l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques. La recerca s'ha fet amb mig centenar de joves marroquins de Barcelona i ha estudiat quina part del cervell reacciona davant d'una situació d'exclusió.
Els investigadors han dividit els joves en dos grups, l'un se sentiria exclòs i l'altre no. Com han provocat l'exclusió? Doncs a través d'un joc interactiu anomenat Cyberball, segons el qual els exclosos no rebran la pilota i els altres sí. Després se'ls sotmetia a una ressonància magnètica per veure quina part del cervell reaccionava. L'encarregada és l'àrea frontal, que és qui processa les regles o les normes i, per tant, fa que els joves tendeixin a radicalitzar-se per lluitar pel que consideren sagrat. La Clara Pretus, investigadora principal del projecte, ha explicat al programa Al Matí quins són aquests valors sagrats.
A nivell polític, per exemple, el fet de que, que no hi hagi forces militars occidentals en els països orientals, en els països musulmans, algunes persones també estan a favor de que els països musulmans s'uneixin en un únic califat, també el fet de que hi hagi ensenyances islàmiques a les escoles públiques, el fet que hi hagi menjar halal a institucions públiques.
Preto reconeix que parcialment ja hi ha la consciència que l'exclusió social contribueix a la radicalització, però que aquest estudi ho posa de manifest. Per això creuen que per lluitar contra la radicalització cal donar més suport a iniciatives que treballin per erradicar la discriminació.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Canviem de tema, els taxistes sabadellencs se sumen a la demanda del sector que exigeix que sigui obligatori demanar amb 12 hores d'antelació un vehicle de lloguer amb conductor. És una de les mesures que ha d'incloure el nou reglament dels anomenats BTC que prepara la Generalitat. Els taxistes han amenaçat amb noves mobilitzacions si el govern català no respon satisfactòriament a les exigències del sector. El termini perquè l'executiu s'hi pronunciï acaba avui.
Ultimàtum dels taxistes a la Generalitat. El sector continua en peu de guerra per frenar l'auge dels vehicles BTC i exigeixen una regulació per a ells. El portaveu d'Elite Taxi Sabadell, Magno Castillo, apunta que l'objectiu és acabar amb la competència deslleial, que, al seu parer, exerceixen plataformes com Uber o Cabify. Són declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Això no es pot permetre, perquè la BTC no ha de treballar així. La BTC no està disponible per aquest moment l'agafis. I ja està. La BTC ha de ser contractada i ha de portar un full de ruta amb el client que el porta, a on lo porta i on li deixa. I això de la espontaneïtat de cada la BTC s'està ficant en les competències del taxi i això no ho podem permetre.
El govern català els ha de donar una resposta avui mateix, que Castillo confia que sigui favorable als interessos dels taxistes. Amb tot, reconeix que la lluita no acabaria aquí perquè el Constitucional ha tombat en altres ocasions normatives aprovades per la Generalitat.
I la proposta dels taxistes topa amb l'opinió de l'Autoritat Catalana de la Competència, que considera discriminatori i altament restrictiu obligar a contractar amb hores d'antelació els vehicles de lloguer amb conductor. Marc Realp és director general de l'organisme.
Que això és una ineficiència que genera, que dificultarà la prestació dels serveis i pot ser que a la llarga, no?, o fins i tot pot portar a la desaparició d'aquests serveis UBTC, tal com els coneixem a dia d'avui.
Per part dels BTC, avisen que si el reglament del sector inclou aquesta restricció, el recorreran a la justícia. Josep Maria Gonyi, president d'un auto BTC Catalunya, es pregunta si l'interès general és que els taxistes guanyin més diners.
L'interès general no existe. Lo que existe son unos intereses económicos determinados y concretos y lo que interesa es continuar manteniendo una estructura que es vieja, que es caduca y que genera unos índices de satisfacción entre los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona, como es el sector del taxi, extremadamente bajos.
Des de l'associació alerten que 3.000 treballadors podrien perdre la feina si prosperen els plans per restringir la seva activitat. Així mateix, quantifiquen en 1.100 milions d'euros l'import de les indemnitzacions al sector només a Catalunya. Són 3:15, continua obert fins al 21 de gener el període de votacions per als projectes que opten a repartir-se 1 milió d'euros del pressupost municipal en el marc del Construint Ciutat 2019. Si encara teniu dubtes, avui us presentem 4 propostes més a càrrec de la Fundació Maïn, l'Associació Cultural La Barbària, l'Associació de Veïns de Poblenou de la Salut i també de la DENC. Projecte Sabacleta de la Fundació Maïn.
El director de l'entitat, Ricard Rodríguez, explica el doble objectiu que persegueix la iniciativa.
L'objectiu d'aquest projecte és doble. Per una banda, aconseguir ampliar i millorar l'ús de la bicicleta a la ciutat, que ens permeti ser una ciutat més neta i sostenible. Per això cal que des d'infants puguem tenir el coneixement i la capacitat per saber circular i fer ús de la bicicleta en entorns urbans. Per altra banda, volem apoderar un grup de joves perquè puguin realitzar formacions específiques en guia i monitoratge ciclista, així com en mecànica de la bicicleta, que puguin donar suport a l'aprenentatge dels infants.
El programa formarà una quinzena de joves com a guies i monitors en la conducció de la bicicleta i auxiliar mecànic. Alhora, 400 alumnes de 9 escoles de Sabadell rebran formació el curs que ve sobre l'ús de la bicicleta i la conducció interurbana.
100 anys de la Colla de Sabadell.
L'Associació Cultural La Barbària busca finançament per commemorar els 100 anys de la colla, liderada per Pere IV. En parla Robert Saborido, membre de l'entitat.
El nostre objectiu és dinamitzar al màxim el teixit cultural sabadellenc i promoure, durant l'any, esdeveniments per recordar-los i per recuperar el seu esperit cosmopolita i irreverent. I, de passada, volem que el nom de Sabadell es torni associat a la cultura, fer marca de ciutat.
La Barbària organitzarà diferents actes al llarg de l'any per celebrar l'efemèride.
Camí viu saludable i millora dels espais oberts per a la pràctica de l'esport.
És una iniciativa de l'Associació de Veïns de Poblenou de la Salut. Rubén Navarro n'és el president.
Aquest projecte té com a punt estrella l'instal·lació d'un parc biosaludable a la vora del Parc de la Salut per compensar la manca d'espais esportius que disposem al districte en general i al barri en particular. Degut a la seva ubicació estratègica, seria un complement ideal per a tota la gent que ve a practicar esport al Parc de la Salut.
Alhora, també es volen col·locar elements esportius a diferents punts del barri, com per exemple taules de tenis taula per promoure l'esport.
Vivim, respirem, replantegem Sabadell a càrrec de l'ADENC.
L'objectiu és aconseguir una ciutat més respectuosa amb la flora i la fauna i implicar la ciutadania per aconseguir-ho. Així ho apunta una de les membres de l'associació, l'Ester.
Busquem millorar l'espai urbà de Sabadell, revertint la ciutat, afavorint la fauna i flora autòctones, millorant la qualitat de l'aire i les condicions de vida dels seus habitants.
Entre les accions concretes previstes hi ha una prova pilot de ciència ciutadana per conèixer amb precisió els punts amb més contaminació atmosfèrica.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Una cinquantena de persones es reuneixen davant de l'escorxador de Sabadell per acomiadar els animals que hi seran sacrificats. Aquesta acció s'anomena Vigília per als seus participants. Serveix per denunciar el maltracte i explotació que pateixen les bèsties en la indústria alimentària i la desinformació alhora que tenen els consumidors.
Les vigílies formen part de l'activisme proanimal des de fa una dècada, tot i que al nostre país són relativament recents. Ahir se'n va viure una a l'escorxador de Sabadell a través de l'organització Barcelona Animal Safe. L'acció consisteix a aturar els camions just abans que entrin a les instal·lacions per empatitzar durant uns minuts amb els animals que transporten. Carles Lorente, activista animalista, ha explicat al matí com reaccionen els transportistes.
Tenim des dels treballadors que s'aturen davant les indicacions, ens escolten i poden dir-nos que no, però tranquil·lament doncs, han aturat el camió, passen de llarg, entren, esperen que hagin d'entrar dins de l'escorxador i cap problema. Tenim l'altre tipus de treballadors que evidentment, doncs, entenen la nostra posició. En el moment en el que aparquen el camió, a l'espera de que els obrin la porta, ens permeten veure els animals, estar amb ells, si volem tocar-los, tocar-los, i algun d'ells inclús ens pot deixar abeurar-los, no?
Lorente també ha destacat els avantatges del veganisme. Des del seu punt de vista, si hi hagués més informació al respecte, més gent posaria en dubte el consum de carn. Segons dades aportades per l'entitat animalista, els vegans viuen una mitjana de 7 anys més. Es tracta d'un consum més sostenible i ajudaria a erradicar la fam al món, ja que no s'haurien d'alimentar tants animals.
10 minuts per les dues. Carme Forcadell ha rebut la medalla d'or de la Generalitat per la seva tasca en favor del parlamentarisme, la defensa del català i la llibertat d'expressió mentre va ser presidenta del Parlament.
El marit de la sabadellenca en presó preventiva des de fa més de 9 mesos per l'1 d'octubre va recollir la distinció. Bernat Pagaroles.
També és un dia trist perquè qui hauria de ser aquí davant de tots i totes vosaltres hauria de ser ella. Per això no serà possible. No serà possible perquè la Carme avui està patint una presó injusta i cruel. No li perdonen que en un Parlament democràtic de l'Europa del segle XXI ella com a presidenta del Parlament permetés un debat sobre el futur del país.
Pagaroles va llegir una carta escrita per la també expresidenta de l'ANC, en la qual diu que, malgrat les incerteses, és optimista. Així mateix, Forcadell recorda en l'escrit que cap presó ni exili faran aturar l'anhel, afirma, d'exigir respirar tot l'aire per respirar.
Els dos sabadellencs que l'octubre passat es van perdre a la Cerdanya no hauran de pagar les despeses del seu rescat.
Així ho ha decidit la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis, tot plegat després que un informe dels bombers argumentés que els excursionistes no van incomplir cap dels tres supòsits fixats en la normativa. No portar l'equip adequat, demanar els serveis de salvament sense justificació o anar per zones que estiguin senyalitzades com a perilloses o d'accés prohibit. Per tant, el fet que la responsable del refugi de Malniu els advertís del mal temps que feia no és prou motiu com per considerar que van ser imprudents i hagin de pagar el rescat. La parella de Sabadell va aguantar dues nits amb temperatures de fins a 7 graus negatius. Un helicòpter de la gendarmeria francesa els va localitzar finalment a la zona de Malforat el 29 d'octubre. Portaven roba d'abric, aliments i líquids.
Educació convertirà dues escoles de Ripollet en instituts d'escola per fer front a l'increment d'alumnat d'ESO.
Es tracta de les escoles El Martinet i Els Pinatons del municipi. La mesura permetrà esponjar els centres de secundària de Ripollet perquè puguin oferir més cursos de formació professional.
I en la plana d'espectacles us expliquem que la sala programa aquest cap de setmana l'espectacle Amigú de la companyia Mu Music Circus. Es tracta d'un joc teatral basat en el circ que pretén remoure el calaix de les emocions dels espectadors més petits, això sí, sempre amb una dosi d'humor. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. La música és el fil conductor d'aquesta aventura. A escena, els actors Clara Poch i Marcel Calvet juguen amb un contrabaix que crearà tots els universos partint del llenguatge del circ. La funció ja s'ha pogut veure en dues ocasions, en dos passis escolars aquest matí, i les sensacions han estat molt bones. Clara Poch és la directora i actriu d'Amigó.
I donar-los una altra estètica... També hi ha un objecte que, vulguis o no, molta gent ho valora, però molta tampoc no.
Per mi és un guió molt difícil de definir, perquè justament, com que no hi havia límits a l'hora de crear-lo, no hi havia ni límits ni normes, doncs ha acabat sent un espai d'expressió màxima i d'anar el més essencial, el més pur de cada un de nosaltres, i d'intercanvi, i d'això doncs ha nascut l'obra, quasi bé tota sola. I a més és una obra que a mesura que l'hem anat fent ens ha anat parlant ella mateixa i l'hem anat entenguent.
La companyia Mu Music Circus ha estat premiada recentment per la revista Circòquila i sempre imprimeix els seus espectacles al seu estil propi. Qui vulgui veure Amigó ho podrà fer demà a les 8 del vespre a la sala del barri de Can Uriac.
Què tenen en comú? Aquestes grans escenes. Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell. Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
A donde vamos no necesitamos carreteras.
Alegrías.
Muy bien, me gusta mucho, es muy divertido para mí.
Tristezas.
Yo no sabía qué me estaba pasando.
hagués pogut anar millor si no hagués tingut tantes complicacions.
Sorpreses.
Són coses que sobten perquè, evidentment, la gent s'espera que fos un entrenador marxi o el facin fora per fer els mals resultats.
Satisfaccions.
Objectiu complert. Estar 8 anys a primera és que és una salvajada.
I també decepcions.
No ho hem d'utilitzar com a excusa. Ahir no vam estar encertat, no vam saber gestionar el partit.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La copla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Llum verda del Consell de Ministres al projecte de pressupostos per al 2019.
L'executiu espanyol necessita el suport dels partits independentistes per tirar endavant els comptes, uns suports que de moment no té garantits. De fet, tant Esquerra com el PDeCAT han reiterat el seu no a aprovar els números de Sánchez.
Que ara iniciaran la tramitació parlamentària per ser uns pressupostos que rebaixen la previsió de creixement per aquest any, per al 2019, fins al 2,2%. I una altra mesura que s'ha aprovat ja al Consell de Ministres, reduir les prejubilacions.
El govern de Sánchez es planteja reduir un any de l'edat real de jubilació, que ara es troba als 62,7 anys. Malgrat això, la Seguretat Social permetria les jubilacions anticipades sempre que impliquin una cotització més gran. El secretari d'Estat de Seguretat Social, Octavio Granado, ha defensat l'aplicació de mesures per poder enrederir la edat real de jubilació sense modificacions de la llei, que arribaria als 67 anys l'any 2027.
El Tribunal Suprem diu que Josep Rull no va rebre cap permís del jutge per acompanyar el seu fill a l'hospital.
El fill de Rull va caure i va perdre el coneixement durant un vis-a-vis a la presó i l'exconseller va acompanyar-lo a l'hospital sota custòdia policial, tot i no comptar amb el vistiplau del Suprem. Ara, el tribunal estudia actuar contra els responsables de la presó de Lledoners. Justícia diu que el permís va ser del tot reglamentari.
I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 21 anys per maltractar el seu fill de 2 mesos, només 2 mesos. El nadó està hospitalitzat i va ser al centre on es troba qui va activar el protocol per maltractament. La resta es va fer en un municipi del Maresme aquest dijous a la tarda, segons la policia catalana. Està acusat d'un delicte de violència física i psíquica habitual a la llar i un altre de lesions al detingut és de nacionalitat uruguaiana. Recordem que té 21 anys i que hauria apallissat el seu fill de només 2 mesos. I la filla de la dona morta a Banyoles confessa el crim.
La noia de 17 anys va ser detinguda ahir a Platja d'Aro i hauria admès que va matar la víctima de 53 amb un ganivet. Els investigadors no tenen clar el mòbil del crim, però la detinguda ha confessat que no hi havia una bona relació i que estava enfadada per una discussió que havien tingut la nit anterior.
Recte final del Notícies Migdia, un projecte amb materials reciclats ha posicionat 2 alumnes de l'Escola Superior de Disseny Industrial, l'ESDI, com a nous talents al Design Market.
La contraportada.
L'Álvaro Moreno i la Gemma Trallissó han guanyat el Premi Campanari. Les seves creacions, que converteixen coberts antics en peces de col·leccionista, han captat l'atenció de l'Associació de Foment de l'Art i el Disseny pel fet de tenir una marca pròpia.
Els alumnes de l'ESDI han creat 2 col·leccions, la de picats i la de ratllats. Les dues es basen en treballar cada cobert un a un per deixar-hi una marca que el faci únic i atractiu. Moreno i Trallissó creuen que donar valor a un objecte quotidià és el que ha captivat el jurat. Són declaracions al programa Al Matí.
I donar-los una altra estètica, també a un objecte que, vulguis o no, molta gent ho valora, però molta tampoc no. Simplement va als restaurants, agafa els coberts per menjar i ni s'hi fixa. Doncs donar-li una mica més de valor a aquest objecte.
Clar, una mica de ganxo d'aquest projecte és que no és habitual.
Clar.
Disseny de coberteria és com a mínim aquí a Barcelona, crec, però que no era... Ens va sobtar el fat, aquest projecte, perquè no era normal, no era... Mm-hmm. No es veu disseny així de coberts.
El següent pas dels 2 alumnes és comercialitzar aquests coberts, els preus dels quals poden oscil·lar entre els 50 i els 25 euros per peça. Ara mateix estan creant una empresa per poder-ho fer possible, sobretot orientada a vendre a companyies de càtering i d'esdeveniments.
Nosaltres marxem. Si voleu ampliar les informacions que us hem explicat en aquest Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so, ho podeu fer a través del portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís, avui amb l'Adriana Arroyo. Adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.